a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. De nou, aquesta setmana som per Eivissa, en concret a Sant Antoni de Portmany, per escoltar Marià Torres Torres, doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i un dels primers catedràtics de Llengua i Literatura Catalana a les Illes, a més de mestre i investigador. Perquè Torres Torres ha estat un col·laborador obstinat de l'Institut d'Estudis Eivissancs i de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. És a dir, una persona que a través de la llengua ha trobat la manera de satisfer una curiositat que s'escampa molt més enllà i que havia nascut en els seus temps de batxillerat, quan va començar a explorar els vestigis de la història i la cultura de la seva illa. Gens malament per un fill de forner. Estau escoltant Aire i IB3 Ràdio, us parla Joan Cabot. Començam. Ja ho fem a una sala adjacent a l'església de Sant Antoni de Portmany, que és on entrevistà Marià Torres Torres. Ell mateix es presenta.
Bé, jo som Marià Torres Torres, vaig néixer aquí a Sant Antoni de Portmany, en el forn de Can Rafal, just davant l'església, un 12 de juliol de l'any 1957. Mon pare era forner i ma mare, una dona del poble que es va dedicar tota la vida a cuidar-nos en els al·lots. A casa som cinc germans. Jo vaig agafar just el moment en què es va fer la gran ocupació en els miralls d'aigua aquí de Sabadia. Ja s'havia començat a tirar ma canxa per anar emplenant la vora de la mà. I bé, encara he conegut el perfil d'esport d'aquí de Sabadia de Sant Antoni, sense aquests monstres que varen sortir llavors a partir dels anys 60. Ja he conegut i he jugat en el jardí del famós Palacio dels Monteros, que estaven aquí en el cantó on ara hi ha l'edifici, sembla que es diu Portus Magnus. Això era un palau de senyors de vila que s'havia fet amb riquesa d'un indiano que havia anat a Mèxic.
Perquè tradicionalment el Sant Antoni era un poble pescador, pagès...
Exacte, pescador i pagès. Els mateixos pagesos pràcticament tots tenien un llaüt per anar a pescar.
Era un poc poble? Era com aquestes parròquies que ja he vist, que tothom viu molt desperdigat?
A veure, Sant Antoni va passar igual fins al segle XIX. Tot i que el primer bisbe d'Eivissa, Manuel Abatilà Sierra, era un home il·lustrat i tenia aquesta obsessió de fer poble concentrant població. Fins i tot va fer donació de terra, de parcel·les, però no ho va aconseguir, excepte a Sant Eulari i a Sant Miquel, just de dos casetes aferrades a l'església. Aquí el poble com a tal, com a carrers, comença cap a l'any 1845. Hi havia un carrer i unes 25 cases, imagina't, parlant de dins el poble. Sí, sí, clar, Sarrabal, que es diu el casc antic, és això. L'any 34 es va fer un eixample, dos carrers més cap a Ponent. A l'Ajuntament, a l'Arxiu, es conserva un pla general que aporta aquesta ampliació des del carrer de la Mà cap a Ponent.
Com eren els vostres pares? Com era això? Provenien tots dos de Sant Antoni?
Sí, 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 sí. Ja són Torres i Torres, però no tenen cap família. Mon pare era de Can Rafal, d'aquí del poble, i ma mare era de Sevinya, i els seus majors venien de Sant Agustí. Bé, mon pare era un home bona persona, però amb gènit. De jove es va dedicar a una cosa que ningú del poble, o molt pocs, crec que només tenia un altre, amb qui s'entrenava, es va dedicar a boxejar. I això vol dir que era un home valent, amb gènit i força, no? I després també va ser esporter del Portmany, equip de futbol d'aquí de Sant Antoni, fins que es va casar. Per tant, era un home esportista, que estava en forma, i es va dedicar... Bé, de jove, de quan era jove, molt jove, em sembla que abans de treballar dins el forn, que tampoc no era una feina que ocupés tota sa família, crec que ell es dedicava a fer de carreter. Carretejar vol dir traginar materials amb un egua i un carro. I pedra per construcció i això. I després, quan ja va créixer més la feina del forn, sí que es va involucrar i es va jubilar amb aquesta feina de forner. I jo record que mon pare a les 9:30 de la nit o a les 10 ja sortia de casa i se n'anava cap al forn. Inicialment el forn estava aquí al cap de l'edifici de la casa pairal, la plaça de l'església, però després, a finals de 60, es va construir un forn nou, un quilòmetre i mig, dos quilòmetres, i ja s'havia de moure en cotxe cap allà, i tornava, si era l'estiu, tornava cap a les 10 del matí, perquè també repartien. Ell era el que feia pa, un altre germà feia pastisseria, però mon pare, que era Mariano Rafal, es va dedicar sobretot a fer la feina de pa a la nit, i en la matinada començaven a repartir espai ja per restaurants i per hotels, i a les 10 aquesta feina havia de quedar feta. I llavors jo vaig a casa i descansava i dormia, i dinàvem tots migdia, sí que se s'acaba per dinar, i bé, compartíem taula i vida, no? Era un home molt seriós, mon pare. Era molt seriós. No mos va maltractar mai ni castigar, però sí que amb una mirada mos duia tots a raia. Ja ho enteníem, què volia dir.
Per a una escola,
bueno, segons estudiar. Sí, ja vaig començar aquí en els dos anyets, dos i mig, o no sé, entre dos i tres anys, vaig començar l'escola de petits de les Trinitàries, que havíem vengut aquí a Sant Antoni des de Falanich l'any 37, i a les escoles d'aquestes de les monges, els aulots, només hi podíem estar fins als 7 anys. En els 7 anys havíem de deixar les monges i anàvem a l'escola nacional, que era la graduada pública. I en els 7 anys jo compleix en l'estiu i ja vàrem anar a l'escola, a la graduada de Sant Antoni, l'únic que hi havia en el poble en aquell moment. I després, en els 11 anys, jo vaig decidir que volia fer batxillerat, i encara va fer el batxillerat antic de 6 anys, més cou, i havíem d'anar a Eivissa. Clar, jo amb 11 anys vaig prendre la decisió, la meva germana també major estava estudiant batxillerat interna a Vila, a Eivissa, a la Consolació, amb ses Agustines, i jo vaig estar 4 anys, de primer a quart, també intern en el seminari, que ja no era un centre de formació de capellans, ja era un centre de batxillerat. I me n'anàvem els dilluns a les 8 del matí i tornàvem el dissabte cap a la 1 o a les 2 a hora de dinar, perquè en aquells anys encara teníem classes els dissabtes. I llavors, a partir de... per fer 5è, 6è, el seminari encara no estava homologat per fer més batxillerat, i vaig passar a l'Institut Santa Maria, que era l'únic institut que hi havia també en tota l'illa. Allí vaig fer 5è, 6è i COU. I ja som a l'any 75, i l'any 75 vaig decidir anar-me'n a Barcelona a fer filologia catalana. Per tant, l'any 75, el meu primer any, es va estrenar amb la mort d'en Franco. Pràcticament el primer trimestre va ser un trimestre perdut, perquè entre que començàvem molt tard, començàvem passat al Pilar, el 12 d'octubre, i després la mort de Franco, ens van enviar tots els estudiants cap a casa i no van tornar a obrir fins a la Puríssima. Per tant, aquest primer trimestre va ser pràcticament tot de festa. Bé, dels meus estudis sí que m'agrada explicar que en el seminari vaig tenir molta sort de poder tenir grans mestres, com per exemple l'arxiver historiador Joan Maria Cardona, que va ser la persona que més va influir en la meva feina, el meu futur i la meva vida. A les hores de geografia, ell, bueno, anàvem a la biblioteca, sortíem de l'aula, a la biblioteca hi havia una secció de llibres antics extraordinària, i record aquelles taulades. Joan Maria formava sempre puros, i el record, ell es col·locava un cap de taula i nosaltres érem 12 o 13 amb una taulada llarga a estudiar, que ja saps què vol dir estudiar en els 12 anys, no? Però era molt interessant que d'en Joan Maria anava comentant en veu alta tot el que descobria mentre anava llegint i fent fitxes de llibres d'entreveniments, un dels llibres més interessants de la seva investigació. Bé, i mos tenia tots, com es diu ara, enganxats, no?, amb aquest tema. Si era l'hora de l'esplai, sortíem a la torreta del seminari, aquella torre àrab que ja encara es conserva molt bé, i aquella mitja hora era interessantíssima. Els comentaris que feia don Joan en 5 minuts mos feia una lliçó. Allí mos va explicar què eren els quartons de la divisió que van fer els catalans de l'illa d'Eivissa. Mos explicava, per exemple, el record que tenia ell viu de mossèn Vicent Serra i Urbai. Aquest home va ser un gran col·laborador de mossèn Alcover, i va ser l'únic eivissenc que va anar en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana a Barcelona l'any 1906. I Joan Maria Cardona estava admirat per aquest personatge. Ja mos parlava de la passió que tenia Serra i Urbai per lèxic, sobretot. Era un col·laborador de poca son, com deia mossèn Alcover. I bé, tot de com vivien a Formentera, en la misèria dels formenterers durant segles, que arribaven a fer, per poder viure i sobreviure, feien focs a les platges de migjorn per desorientar les embarcacions i que embarrancassin a l'arena, no? Coses d'aquestes, o s'estrapel el que feien les dones quan venien a Eivissa, que s'enganxaven cebes per la coa, dins de baix les faldes, perquè llavors, quan desembarcaven, els punxassarris eren els carabiners que te cobraven la taxa, l'impost d'entrar mercaderies a vila, no? Bé, de tot això en tinc un record viu, i sobretot els dissabtes, en don Joan Maria Cardona, organitzàvem excursions en bicicleta tot el dia, buscant per tots els putxos de cap a cap de Silla, buscant les fites dels quartons del segle XIII. Això és un record increïble, no? Me sent molt, molt, molt agraït i orgullós de poder contar aquestes experiències en Joan Maria Cardona. I fins que va morir vàrem ser grans amics. Jo li vaig arribar a presentar llibres seus i ell llibres meus. Que ell va ser el que em va obrir el meu cap cap a aquest món, em va ensenyar a estimar la terra, la cultura, la llengua. Ah, i no ho he dit, i també, quan el teníem de professor en el seminari, vol dir entre 11 i 14 anys, molts de dies mos duia a l'arxiu de la catedral, que ell també era l'arxiver, i va ser el que va posar ordre i anar allà va publicant tots els llibres, a classificar papers i a fer munts de diaris antics, i a mostrar els pergamins. Clar, i allò era viure la història amb aquest home a tocar els papers, les excursions, inevitablement, no? És que no podíem. I jo n'estic tan agraït de tot això.
Val, teniu clar el que volíeu estudiar i que volíeu estudiar?
Sí, sí, el primer any me'n vaig anar directament a Filologia Catalana, que molta gent diu, per com Filologia Catalana? Sí. Em vaig anar a la Universitat de Barcelona. La Filologia Catalana a Barcelona tenia de catedràtic de llengua, del Departament de Llengua Catalana, el doctor Badia i Margarit, i de literatura el doctor Antoni Comas. Vull dir que són dues figures dins de la història de la llengua i literatura catalana importantíssims. I jo els vaig tenir a tots dos. Vaig ser alumne directe, amb en Badia molt més lligam. En Badia em va dirigir la meva tesi de llicenciatura, va estar en tribunal, amb la tesi doctoral me la va dirigir en Joan Beny, catedràtic de dialectologia, un mallorquí il·lustre, amb qui tinc encara una gran amistat. Jo som la primera promoció de catedràtics de les Illes Balears, i jo em vaig examinar amb en Biel Gené Manila, amb en Damià Pons, que va ser conseller, i en Sebastià Llebrés, que va ser un mallorquí, que li va tocar a Menorca. Dos catedràtics es van quedar a Mallorca, en Gené Manila, en Ramon Llull, i en Damià Pons, crec que va anar a Llucmajor. I la càtedra d'Eivissa la vaig agafar jo, i a Menorca hi va anar en Salvador Reus. Van ser els quatre primers. Això va ser l'any 82.
Era el catedràtic i investigador Marià Torres i Torres, el nostre protagonista d'avui aquí a Aire. En uns segons continuem parlant de llengua i, sobretot, de cultura eivissanca. Estàveu escoltant Aire a Ivetres Ràdio. Fem una breu pausa i continuem.
Ivetres Ràdio és Dial. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda?
Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i avui som a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, conversant amb Marià Torres Torres, investigador i filòleg, algú que, amb els seus estudis, ha estat un dels grans contribuïdors a l'Enciclopèdia d'Eivissa i l'Institut d'Estudis Eivissancs. Però abans d'això, hi va haver el mestre de català, i mestre de català en uns anys en què es donaven les primeres passes per la normalització lingüística.
Mira, a mi em van convidar amb en Joan Miralles i una comissió que hi va haver de gent d'Illes. Jo vaig ser de l'equip redactor de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears. Home, record l'alegria que vam tenir l'any el 86, sí, quan es va celebrar, exacte, per 80 anys del primer congrés. I es va celebrar un gran congrés a tots els territoris de parla catalana. I me'n record que quan es va fer l'àrea social de la llengua a Mallorca, una setmana abans del congrés, el Parlament va aprovar la llei de normalització. I bé, jo record, vaig acabar l'any 80, en juliol, i el mes de setembre ja tenia feina, naturalment. Aquells anys només hi havia classes de català, era el segon any, havia començat el 79-80, jo vaig entrar a l'institut el 80-81 i era segon any. Només hi havia català a batxillerat. Primer era BUP en aquell temps, no? Primer, segon, tercer de BUP. A COU encara no n'hi havia. Va tardar bastants anys a posar-se a COU, no? Però sí record perfectament aquestes primeres classes i els primers alumnes. Més em va tocar, jo vaig començar a treballar a l'Institut Sa Blanca Dona, que era el segon institut ja a Santa Maria, és on vaig estudiar jo, però llavors ja, quan vaig acabar, vaig començar a fer feina, em va tocar... vaig tenir plaça d'interí a Sa Blanca Dona. I a Sa Blanca Dona hi anaven tots alumnat, els de Sant Antoni també, de part forana, dels pobles. I em record que va ser una experiència tan interessant. Ara encara ens trobàvem amb els primers alumnes i me'n recordàvem aquells dies, no? Conflicte dins les aules pròpiament no n'hi havia. Jo no record cap problema ni amb alumnes, ni enfrontaments, ni males històries. Sí que hi havia un conflicte social, com ara, que encara s'ha agreujat més. Això sí, i fora de les aules, certament, hi havia un sector de catalanoparlants, d'eivissencs, amb aquesta càrrega d'autoodi, que pensaven que era perdre temps i que ja valdria més que estudiéssim anglès o matemàtiques, que no... Això sí, en una veu fora de les aules. Però mai hi va haver cap conflicte així obert ni enfrontament, ni com a professor ni com a tutor. I era tutor. Per tant, estava directe, connectat amb les famílies. No hi va haver cap problema mai. I els primers anys m'agradava molt posar uns treballs de recerca damunt cultura popular, precisament, amb un objectiu claríssim. Jo sabia que des de ses aules havíem de fer escola en aquells adults, pares, majors, padrins, que feien guerra des de fora, diguin això és perdre temps. Clar, els professors ho sentíem ferits, però, com dic, no des de l'aula, des de fora. I jo sempre vaig pensar que des de les aules i a través dels alumnes havíem de combatre això. La manera de tombar aquests fantasmes, aquests prejudicis, que naixien, jo crec, majoritàriament d'ignorància, per algun també era ben planificat, segur, era, bé, demostrant que dins les aules allí no fèiem coses rares ni proselitisme que diuen ara els de Vox de res, sinó que estàvem treballant la nostra llengua. I per això volia que els alumnes preguntassin, demanassin ajuda a pares i família, i què millor que treballant amb una cultura popular.
De fet, vos mateix heu fet molta feina al voltant de la cultura popular, una feina que en aquell moment estava tot per fer, que veníem de franquisme...
Sí, efectivament, és que en Franco i els seus encarregats en dictadura varen fer molta feina per convèncer la gent del poble que Espanya era una monocolor i monolingüista, i tot el que no fos passar per aquest model que fins i tot van haver d'inventar, no? Vull dir que això de per exemple, tot el ball popular anava controlat per Falange i aquestes coses per treure un model, i tot el que no fos això era ridícul, salvatge. I aquest missatge va arribar a dins la gent, eh? I ara encara aquí a Eivissa hi ha tota una generació perduda de gent amb aquest autoodi. Abans hi ha autoodi cap a la llengua, però també cap a la cultura pròpia, cap al ball pagès. Ah, això... Ens està costant molt, ja que tenim el suport institucional, igual que Mallorca ha aconseguit que la Sibil·la sigui patrimoni de la humanitat, aquí ens ha aconseguit, a veure, per via institucional no és difícil declarar un BIC, un bé d'interès cultural. Així ho vàrem fer amb les caramelles de Nadal i les caramelles de Pasqua. Sí, però no n'hi ha prou amb una protecció institucional. Llavors s'ha de treballar perquè la gent estigui convençuda que això és un valor que té una senya d'identitat i que s'ha de transmetre, s'ha d'explicar. I aquí és on encara topam. Aquí mateix a Sant Antoni sempre hi ha caramelles de Nadal i caramelles de Pasqua, però encara jo mateix escolto això, jo no sé per què ho fan, És una generació, eh? Però en canvi llavors t'ompli de goig quan veus quatre bancades de joves que s'interessen, que les han après i que són els mateixos que estan implicats en les colles de Vall Pagès. Aquí, a Eivissa, per sort, per això va ser bastant més endavant, ja de Franco. Aquí va ser a partir del 80, pròpiament, que es van començar a formar colles de Vall Pagès. Aquestes colles de Vall Pagès comença per aprendre a ballar i a sonar. Sí, però després són uns nuclis d'investigació que també s'interessen per muntar tallers per aprendre a fer flautes, tambors, castanyoles, roba de vestir de pagesa, espardenyes, fins i tot teixits. Te munten vestidors i te fan roba. Clar, i en aquell moment la cultura popular d'aquest entorn està en viu un moment molt bo. Només hi ha una cosa que encara no s'ha aconseguit, s'està treballant, però encara no es veu els fruits, i és el cant, la cançó. La cançó costa més, Clar, Eivissa ha estat una illa, però a més una illa molt isolada entre les altres illes, El primer turista va ser l'Arxiduc. L'Arxiduc va ser el millor propagandista el que va descobrir a Eivissa dins Europa. Clar, i aquesta incomunicació d'Eivissa també ha fet que s'hagi mantingut més tot això, perquè la comunicació és d'entrada i de sortida, no? Però, clar, si Eivissa hagués estat més oberta com Mallorca o com Menorca, segurament s'hauria ventilat i s'hauria diluït més tota aquesta particularitat que té la cultura popular. A veure, jo no et defendré ara l'arabisme, Ho dic perquè aquí també hi ha una tendència, només entre la societat, diguem, no lletraferida, sinó també entre gent de cultura que abans de reconèixer senyes d'identitat catalanes te confirmen no, això és dels moros. Bé, jo no te faré mai això, no dic que no hi hagi un component àrab. Hi és amb l'arquitectura, hi és amb la cuina, hi és amb lèxic, hi és amb tot allà on tens restes de cultures que...
La cultura és bastarda, per definició, no?
Així és, vull dir que no pot ser d'altra manera, Però tampoc no neguis, ni exaltis, perquè, clar, llavors no mos agrada quan mos acusen dels eivissencs anar armats, no? Clar, i això... S'ha treballat molt, i això té dues lectures. Per una banda, no, els eivissencs han estat molt verros, molt valents, Això de portar la cotxilla aquí dins, clar, i els defensors d'això s'aferren en Blasco Ibáñez i la novel·la Los muertos mandan. I l'afició a les armes, també de foc. La novel·la comença amb el protagonista que passeja pel born de Palma i ja s'atura a una armeria a comprar una arma a un cotxorrillo. Però no, el que vull dir amb això és que per una banda mos agrada que mos diguin si són molt valents, però per l'altra no mos agrada que mos tractin de salvatges, no? Per això les formes de vida eren així, Efectivament, això en Guillem Gómez ho diu molt clar, vull dir que tant eren pagesos com pescadors com havien d'agafar una arma i anaven a defendre la terra, no? S'atribueixen a Macavich, que un senyor de vila li va preguntar a veure, com funciona això de les classes socials d'Eivissa? I en Macavich li va contestar, diu, ai, fill meu, aquí és molt senzill tot. Diu, aquí, o fills de pagès, o fills de pescador, o fills de puta.
Quan vareu començar aquesta altra vessant d'investigador? Perquè realment heu treballat moltíssim aquesta,
sí, no,
aquesta faceta, i a més ho heu fet contribuint molt als instituts d'estudis a Eivissa.
Sí, clar. És que Eivissa, tots els que tenim aquesta tasca clara, som col·laboradors directes d'estudis eivissencs. Estem tots ben apuntats i activament. A veure, quan jo vaig començar a treballar damunt llengua, inevitablement toca la cultura. A partir d'aquí, la meva tesi de llicenciatura ja la vaig fer, una anàlisi de la llengua catalana, del col·loquial del cançoner. Es titula Aspectes sociolingüístics de la cançó popular i tradicional eivissenca. I em va dir que me la va dirigir, i jo pensava, ingenu de mi, bé, dic, farem un perfil de gramàtica dialectal. I em va dir, clar, me va aturar els peus, diu, on va amb això, Torres, on va amb això? Diu, es centri amb la vocal neutra, que aquí hi ha molta feina per fer. I em va fer posar dos puntets, i efectivament l'objectiu de la meva tesi de llicenciatura va ser rectificar, revisar i rectificar les línies dins Eivissa de l'anomenada vocal neutra, lo de pera, para, aquesta, la tònica. Però sí que hi ha tota una anàlisi que encara trob que és interessant, sobretot del lèxic que utilitzen els mateixos cantadors, tant els que fan lletres com els que les canten, no? És un treball que n'estic satisfet, perquè vegis, la primera investigació ja va ser damunt d'això. Bé, abans de la carrera, ja el primer treball que he publicat jo crec que va ser l'any 78, encara estava estudiant, una filosofada sobre el significat que tenen les ballades a pous i fonts a Eivissa. I es titula, crec que sí, Ballades a pous i fonts d'Eivissa i Formentera, no? I la resposta de l'origen d'això era el principi de Tars de Mileto, no? Que Sarge és l'aigua. La seva afirmació, on no hi ha aigua no hi ha vida. Efectivament, jo crec que, i mantenc aquesta hipòtesi, que aquestes ballades a pous i fonts són un homenatge a l'aigua i a l'esperit viu que hi ha amb els pous i les fonts, no?
També les lletres de Can Pagès són com una finestra a una visió del món increïble.
Efectivament.
Una visió moral, fins i tot.
Sí, molt bé. Mira, estic content que toquis aquest punt, perquè, sí. Mira, no fa molts anys vaig publicar un treball a la revista Eivissa. Crec que es diu Antropologia d'una glossa de festeig, que, efectivament, és una cançó quan a tot l'entorn del festeig, aquesta manera de festejar joves, les al·lotes, tan peculiar d'Eivissa, estàvem acostumats a veure les solucions negatives Quan s'apareaven els pretenents i es fotien una ganivetada, es fotien un tret amb un cotxorrillo, hi havia sang, no? Hi havia venjança. Però, en canvi, vaig descobrir un cas molt interessant d'una glosa, una cançó de festeig, que es fa com a lluança cap a Saldota i tot el procés. Qui el va encarregar? Qui va encarregar aquesta glosa, aquesta cançó, havia estat un dels pretendents que havia sortit perdedor, perquè no se la va endur ell en aquesta lota. Però li va semblar tan noble tot el procediment que va encarregar. I llavors ha anat cantant aquesta cançó. Són aquestes coses que has d'estar-hi prop per creure-t'ho, no? Perquè tu t'expliquen el festeig pagès com va de sa dona, que si arriben 10 a festejar l'amo de la casa, son pare de sa lota, ha de repartir en 10 moments perquè tothom ha de parlar amb sa lota. Clar, dius, des de fora, quina salvatjada que és això, no? Pobre lota. Bé, i llavors encara més si passava que efectivament i molt amb molta freqüència, i aquí és on tocava el tema de sa moralitat o immoralitat, honra, deshonra, que s'ha d'analitzar molt bé per poder-ho situar. Què passava quan després de dies o anys de conversa sa cosa no solucionava, no s'arreglava d'acord amb els pares? Si els pares s'hi avenien, ja està, s'acordava el matrimoni, cap problema, però moltes vegades sa lota triava un jove que no era de conveniència econòmica, social, per problemes familiars. I en aquest cas era quan se feia fugir, hi havia rapte. I aquest rapte era impossible fer-lo si tu no podies comptar amb un familiar de sa lota. Quan tu feies fugir sa lota, ja ho tenies tot preparat i no t'anaves al llit amb sa lota. Sa lota quedava guardada a casa d'un familiar. I els pares sabien que a partir d'aquest moment havia de consentir sí o sí, i si no, qui quedava malament eren els pares. Però una vegada resol tot, clar, des de fora dius, quina salvatjada que és això, no? No, doncs dins el codi social i moral, tot aquest devessell acaba sent mèrit per sa lota. Doncs rituals, i els rituals no són manies o capritxos individuals. Els rituals són
consensos.
Hi ha un consens social, efectivament. Mm-hmm. Igual, és igual que s'encerrada. S'encerrada és una altra manifestació. També que, clar, saps què és s'encerrada, no? Tot el renou que feien quan un viudo es tornava a casar. S'organitzava tot un renou de vecins i amics, amb olles i... S'encerrada ve d'estencerros, des d'això, de les campanes de les vaques i del bestiar.
Els
picarols i esquelles. S'esquella. No els picarols petits. Les esquelles, tolon, tolon, de les vaques i les cabres. I es feia tot un renou, així com es feia el post, rodant-se a casa, una escridassada, s'insultava. Clar, tot això, en temps de dictadura, la Guàrdia Civil ho perseguia i era qui feia dissoldre-se. Però a vegades durava dies, Durava dies. Fins que es de la casa obria la porta, convidava i es donava per acabar d'això. Però aquesta manifestació que acabava així, tu creus que seria possible si no hagués anat avalada per familiars del difunt? Clar, és que s'havia de salvar. Es veia com... Això no pot ser, encara no has enterrat sa dona o sa home, que ja estàs amb un altre. Això es veieu, una falta social? Però fixa't, no? Sí, també, sí. També no, ho dic perquè són manifestacions moralment... No ho sé, però... A part del component de festa, que la gent tenia necessitat de treure tota la repressió. Està claríssim.
Aquests rituals connecten un poc també amb el tema del vostre darrer llibre, que són els remeis...
Medicina popular i remeis pagesos.
I també cert pensament màgic, que, com dèiem, és una manera d'entendre com veien el món aquesta gent. Perquè a vegades també a través de les seves supersticions entens...
Clar.
Hi ha elements morals. En aquesta visió, ara parlàveu abans d'aquesta idea de transferència dels poders màgics. És una cosa que
a totes les cultures
hi ha aquesta idea de si jo...
O la nit de Sant Joan, sí. Hi ha moltes, això, aquest tema. Clar, quan més estrany és el mal, més coses hi ha. Es fixa en altres d'en berrugues, Una berruga, per exemple, que això està clar que aquí la química de serva actua i per tant, és medicina directa i pura. Agafaves una garrova verda, la xapaves, te fregaves la berruga, tiraves la garrova i quan s'havia podrit la garrova t'havia fuit la berruga. Clar, això és química pura, la garrova. Segur. Clar, un altre remei, que aquí és on ja hi ha la superstició pura. Tu agafaves una pedreta d'un camí, rascaves la berruga, que fes sang, untaves la pedreta, feies una torre de 7 pedretes a una creuera de camí, i el primer que passava i tombava la pedreta, se n'enduia la berruga i tu et quedaves net. Aquesta està claríssima, no? I llavors un altre mix també de les berrugues. Agafaves una fulla de mata, llentiscles la mata, i tontaves la berruga i havies de tirar aquella fulla dins el foc, el forn de foc de ca teua, i havies de sortir pitant, tapant-te les orelles, perquè si no sentiries un esclafit, un tron impressionant, i era la berruga que havia fuit dins el foc. Imagina't, només en les berrugues...
Hi ha moltes mites vinculats. També hi ha molt de mite vinculat en els set masins.
Clar.
Persones... És a dir, aquesta gent, a vegades gent que tenia malformacions, si conferien com a poder
ser... Els japeruts tenen propietat. La naturalesa els hi conferia aquest poder extraordinari. Era com una compensació vital. Efectivament. Japeruts... hi ha més casos d'aquestos set masins, els infants que naixien vestits, vol dir en sa placenta, també tenien com una immortalitat fins al moment que diu que aquestes persones que quan els enterraves es mantenien vives, es secaven i no...
A Mallorca, molt d'ells es considerava que tenien saliva...
Ah, doncs la saliva també n'he parlat molt, ja, de la saliva. N'hi ha un capítol molt interessant, aquí es diuen llorencers.
Llorencers.
Sí, perquè era la saliva, però sobretot propietat en la saliva per curar cremades. Clar, i els crems es relacionen directament amb Sant Llorenç i el foc. Aquest poder es transferia la nit de Sant Joan d'un llorencer a un altre, amb una criatura que no tingués 7 anys complits. La nit de Sant Joan havien de fer una excursió per beure aigua de 7 pous. Hi havia un itinerari concret. I així era com se transmetia el poder curatiu. Aquest llibre va començar, perquè estan ses actes de la setmana aquesta de cultura popular que fa cada any la Federació de Colles de Vall Pagès, fa un cicle de conferències, i l'any passat anava d'això, de medicina popular i de remeis pagesos. Va ser, per mi, apoteòsica, no pel que jo digués, sinó per la repercussió. 15 dies després, encara m'enviaven correus i whatsapps explicant-me: ah, jo te volia explicar, però no vas tenir temps, que a mi tal. Clar, i és que al·lucin, no? Perquè el tema creix i la gent s'entusiasma tant amb aquests temes. A mi m'agrada molt provocar. Normalment, quan toca aquests temes, jo començo la xerrada i acaba la gent, fins que diuen: oh, hem de deixar aquí. Ja llegireu l'altre que volia dir quan surtin ses actes, no? Però és no, a la gent li agrada. I en ràdio funciona igual. A mi em fan moltes entrevistes per ràdio, sobretot per Sant Joan, i és curiós, perquè després t'aturen pel carrer. Em va agradar molt allò que vas dir l'altre dia en la ràdio. I dic: però, dic, Valtos, ho coneixeu? Sí, jo som llorencer. Fixa't, ho se declaren allí mateix. I amb el tema de... això ha passat... no he tret els noms, perquè això ho reservo per un futur llibre, acabar de posar els noms. Aquí vivim tranquil·lament pensant que en el segle XX hi ha hagut dos curanderos significats a l'illa d'Eivissa. En Sastre, d'aquí de Buscastell, i na Poassa, que diria Jesús. I pensam que els dos són morts, s'ha acabat el tema. Clar, quines eren les visites que feia la gent? Sobretot, treure soleil del cap i el ventre caigut o decaigut. Això no existeix, és una malaltia que els metges es foten un fart de riure. Ara hi ha algun que és més respectuós i diuen: vés en aquesta persona que t'ajudarà. Mai més ignorants davant la realitat. Companys meus de claustre de l'institut, resulta que saben posar el ventre de caigut. Estic pensant, sí que publiquen inicials cada una de les afirmacions, que a mi m'agrada molt, perquè els hi preguntava a la gent: però vos què sentiu quan van anar a la Poassa? I és divertidíssim el relat. Jo ho tenen escric així, tal qual, no? I estan convençuts que el ventre cau i que fa un moviment així i notes com es col·loca tot. I alguns recepten, no me'n recordo de quin medicament és, n'hi ha un que dona en Sastre que es prengui 3 gots de vi pagès amb carbó d'usina. Això és un principi que funciona comprovadíssim. Era un curandero en Sastre.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Torres pel seu temps i amabilitat. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fa servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Serum, Marissa Anderson amb Jim White, Brennan Barchi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva. Us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per estar a l'altre costat i fins la setmana que ve.